La Marta i la Núria són dues sieneses de 7 mesos que han estat les primeres en superar amb èxit una intervenció de separació a Catalunya, el quart cas a l'Estat. Ahir van ser notícia donada la complicació de l'operació i el seu bon desenllaç. Operació o miracle, com descrivia la seva mare, que va tenir lloc el 27 de febrer a l'Hospital de Vall d'Hebron amb un equip mèdic multidisciplinar on van separar les dues bessones que per una malformació fatal estaven unides pel tòrax des de l'esternó fins al melic i compartien el fetge. Les nenes van ser operades amb 6 mesos d'edat i 15 quilos de pes cadascuna per minimitzar els riscos de l'operació que només se supera amb èxit en el 53% dels casos, segons ha explicat l'equip mèdic. Ha estat necessari tot un procés de seguiment des del naixement de les nenes per cesària fins a la realització de la intervenció, que va durar 7 hores. A més, són necessaris equips de fins a 30 professionals per poder coordinar procediments tan delicats com aquest. També ha calgut que la malformació fos controlada mitjançant constants revisions per tal de poder valorar si es podria o no efectuar una separació, ja que aquesta, tot i no ser indispensable, augmentava la qualitat de vida dels infants, ja que si no, una complicació en la salut d'una d'elles també perjudicaria l'altra. Es calcula que una de cada 200.000 naixements són siameses, tot i que molts no sobreviuen al part. Pel que fa a les separacions, només hi ha hagut dos casos exitosos a Madrid i un altre a Sevilla a tot Espanya. Catalunya, que recentment està sent abocada a tota una sèrie de retallades en sanitat, és una de les comunitats més avançades mèdicament i amb més demanda per operacions que requereixen molts recursos. Precisament són aquests recursos, en personal, material, estances i temps, els que es veuen reduïts per les mesures empreses pel govern. Sense una sanitat pública en bones condicions, també salarials, operacions com la que acabem d'explicar no es podrien dur a terme amb les mateixes garanties d'un resultat positiu. Les vides de molts nens i adults estan en joc i la societat civil ha de vetllar perquè es respectin i es conservin els serveis de salut.
D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, qui us parla i acompanya Raquel Ballesteros, Ivan Ibáñez i Jordi García. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un Poble. Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant d'un dels pisos de la Casa Bloc que recupera l'aspecte original i avui obre al públic.
Un habitatge de protecció oficial construït per la Generalitat durant la Segona República ha acabat convertint en peça de museu. Es tracta d'un dels 207 pisos de la Casa Bloc, un dels millors exemples de l'arquitectura regionalista. L'Incasòl i l'Institut de Cultura l'han restaurat segons el disseny original i ara es pot visitar.
La Casa Bloc es va construir entre 1932 i 1939 sota la direcció dels arquitectes Josep Lluís Cert, Josep Torres Claver i Joan Baptista Sobirana, membres del grup d'arquitectes i tècnics pel progrés de l'arquitectura a Catalunya, GATPAC. Aquest grup va revolucionar la construcció i l'urbanisme de l'època, apostant per solucions sòbries i molt funcionals per tota la població.
Després d'anys en què l'habitatge social prenia forma de cases barates, la Casa Bloc va representar una nova forma de pensar l'allotjament de les famílies obreres. Cert i Torres Claver van dissenyar 5 blocs de pisos dúplex de 60 o 70 metres quadrats i on s'encadenaven en forma de S i formen uns grans interiors d'illa que faciliten els habitatges tinguin llum natural a totes les estances. L'accés als pisos es va fer amb galeries exteriors pensades per promoure la convivència de tots els veïns.
Dins els habitatges, els arquitectes van evitar situar-hi cap element innecessari i van optar per la funcionalitat màxima. Un petit passadís dona accés a l'estança principal i menjador, amb sortida al balcó, orientat cap a les bandes més assolellades. El lavabo està separat de la dutxa i el safareig per un petit mur que no arriba a sostre per deixar passar la llum. I la ventilació, en un pis que dona de banda i banda de l'edifici, és màxima en obrir les finestres.
La iniciativa del Pis Museu ha retornat l'aspecte original al pis número 11 de la primera planta del segon bloc. Es tracta d'un prototip una mica més petit que d'altres, dos dormitoris en lloc de tres o quatre, però molt significatiu de com van ser pensats els habitatges de la Casa Bloc. La cuina i el lavabo han estat restaurats amb peces originals recuperades d'un altre habitatge en desús. Els mobles s'han triat segons l'estètica racionalista de l'època. Les cadires són del model B751 i la taula del menjador és dissenyada per l'arquitecte hongarès Marcel Breuer, un dels mestres del moviment modern.
Les reserves per visitar el Pis Museu de la Casa Bloc es poden fer a través de les dades de contacte del Disseny Hub Barcelona. Així era un pis de la Casa Bloc l'any 39, quan es va acabar de construir. Els arquitectes Josep Lluís Cert i Josep Torres Claver van distribuir aquests 60 metres quadrats de manera molt diàfana. A una banda del passadís d'entrada, el lavabo i el safareig, a l'altra, la cuina, que aquí ha recuperat l'equipament propi de l'època. I pujant les escales, els dormitoris, en aquest cas dos, amb, tots amb llum exterior i ben ventilats.
La recuperació de l'aspecte original d'aquest habitatge ha tingut cura de tots els detalls. Els mobles són de l'època o bé construïts amb dissenys originals. El Disseny Hub Barcelona ja ha treballat durant 2 anys en col·laboració amb l'Institut Català del Sol. La Generalitat continua sent la propietària de la Casa Bloc i durant els darrers anys ha fet obres de millora a tot l'edifici, on 169 famílies hi viuen de lloguer.
L'habitatge U11 es podrà visitar a partir d'avui amb reserva prèvia al Disseny Hub de Barcelona. Més informacions, parlem de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, recull al·legacions per salvar el casc antic.
L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ha lliurat al regidor del districte les 5.359 firmes que ha subscrit al·legacions per demanar l'ampliació del pla de protecció del nucli històric de la vila, és a dir, la desafectació de nombrosos edificis que inclou la reforma urbanística prevista per la zona i que comporta el seu enderroc total o parcial en els propers 5 anys. El pla es troba en plena fase d'al·legacions, al·legacions que podran presentar-se fins individualment fins avui mateix.
Doncs ara hem de dir que el Partit Popular força canvis en el pla de protecció de Sant Andreu.
El líder del Partit Popular de l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha afirmat que forçarà la retirada de la modificació del PGM del casc antic de Sant Andreu si no augmenta la protecció de vivendes. El Popular demana canvis en el pla, que va superar l'aprovació inicial a la Comissió d'Hàbitat Urbà del mes de desembre amb el suport de CiU, Iniciativa i UPB, i l'abstenció del PSC i el PP. Per Fernández Díaz, la majoria de les vivendes afectades per aquest pla s'han de desafectar, ja que suposaria un perjudici important pels veïns, un cost econòmic elevat per l'Ajuntament i un nul benefici per la Sant Andreu. També ha recordat que el pla desafecta un total de 240 de les 300 vivendes que havien de demolir-se segons el PGM del 1976, però considera que és millorable, ja que algunes de les actuacions previstes s'han dibuixat en un despatx però no s'adequen a criteris de millora pel Sant Andreu.
Molt bé, doncs ja ho sabeu que avui és l'últim dia per presentar al·legacions individualment a aquest pla. Doncs ara parlem de les millores que s'estan realitzant al paviment del Passeig Maragall.
Us informem que s'estan portant a terme les obres de millora de la calçada del Passeig Maragall en el tram comprès entre el carrer Indústria i l'Avinguda Borbó. Ahir va començar la segona fase que durarà fins al 24 de març, en sentit descendent.
Per aquest motiu, el proper dissabte, aquest tram es veurà afectat per una restricció de trànsit, atès que es realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment es deixarà obert un carril de circulació per cada sentit. La data aproximada de que aquesta obra finalitzi és el març d'aquest mateix març, aquest mes.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, després de conèixer, després d'haver-vos avançat algunes de les notícies de les quals ens en parlarem a continuació. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit.
Thank you.
és la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem, doncs un dels pisos de la Casa Bloc recupera avui l'aspecte original i s'obre al públic. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de que aquesta Casa Bloc doncs avui es converteixi en museu. Parlem amb en Rosen Casanovas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que hem de dir que en Rosen Casanovas pertany al The Hub Design, oi?
Exacte, al Design Hub Barcelona.
Exacte. Doncs el que hem de dir que és un habitatge de protecció oficial que ha estat construït per la Generalitat durant la Segona República i de quina manera doncs, avui s'obre al públic, no?
Clar, nosaltres aquest projecte l'hem realitzat conjuntament entre l'Incasòl, que és la propietari de l'edifici, i l'Institut de Cultura de Barcelona a través del Design Hub Barcelona, que és qui gestiona les visites guiades. Hem de dir que nosaltres hem fet tot un projecte que ha durat 2 anys, hem estat 1 any i mig fent recerca i documentació per tal de saber com havíem d'actuar, i després hem estat 6 mesos d'obres. El que nosaltres proposem perquè la gent que ho vulgui ho pugui visitar és una visita guiada a la qual es fa una primera introducció a la història de la casa, s'explica per què va ser construïda, en quin moment i quin objectiu tenia, i després s'accedeix a aquest habitatge U11, que és un dúplex, en el qual podem veure les seves principals característiques i també hi ha una proposta de mobiliari perquè la gent entengui com funcionaven els espais i a cada lloc doncs, quin sentit tenia.
Perquè estem parlant d'un dels exemples importants de l'arquitectura racionalista de l'època.
Sí, és a dir, la Casa Bloc, que té una forma de S, per dir-ho d'alguna manera, segueix una tipologia urbana que és diferent a la trama de Cerdà que tots coneixem de l'Eixample, però que no és contradictòria, és a dir, té una forma que realment és molt novedosa, inclou dintre el mateix edifici 2 places, és un edifici que en la seva part baixa està totalment perforat, de manera que podem transitar per sota sense haver de passar per on passen els cotxes, pel que seria el carrer. És un edifici que tots els pisos donen davant i darrere, per tant, sempre tenen llum natural i tenen ventilació creuada, que és l'única efectiva. Per tant, doncs, són uns pisos realment molt ben pensats, molt ben construïts i molt modern per l'època en què van ser fets. Hem de pensar que fa 80 anys enrere.
Perquè hem de dir que aquesta obra no hauria estat possible sense el Gat Pac.
Exacte, el Gat Pac, que és el grup d'arquitectes i tècnics catalans per a l'arquitectura contemporània, era un grup que també existia a nivell espanyol, es deia Gat Pac. Diguéssim que el Gat Pac era el grup que actuava a la zona catalana. Era un grup que era molt novedós, era un grup que mirava molt cap a Europa, que estava molt atent a quines eren les aportacions que s'estaven duent a terme a nivell internacional en aquell moment, i per tant doncs, volia aprofitar tot aquest coneixement per tal d'implantar a casa nostra una arquitectura que realment fos molt honesta, que fos pràctica, que fos funcional, que no fos costosa i que permetés realitzar construccions com aquesta Casa Bloc perquè hi visquessin més de 207 famílies.
O sigui, el que és la Casa Bloc presenta doncs, un allotjament per a famílies obreres molt important per l'època, no?
Sí, de fet aquesta casa va ser construïda com a casa per obrers. És a dir, els destinataris finals havien de ser obrers que en aquell moment vivien en condicions precàries a la perifèria de la ciutat o amb bosses, diguéssim, doncs, que tenien doncs, poca salubritat i poca higiene. Aquest objectiu primer va quedar troncat per la Guerra Civil Espanyola. Cap a l'any 37-38 les obres de la casa queden totalment aturades, falta personal humà, falten recursos econòmics, falten materials, i quan acaba la guerra aquests pisos ja no seran donats als obrers, sinó que es donaran a militars, a vídues de militars i una mica més endavant a la policia armada.
Doncs després d'anys en què l'habitatge social doncs, prenia forma de cases barates, la Casa Bloc va representar un canvi substancial, no?
Sí, va representar un canvi substancial, sobretot no només per la tipologia que representa l'edifici, sinó també amb altres aspectes com són els socials, per exemple. És a dir, la casa, per accedir als pisos, s'ha de passar per uns passadissos de comunicació, la qual cosa fa que les persones es puguin relacionar entre elles amb els veïns, contràriament al que passa, per exemple, a l'Eixample, que un accedeix al seu replà i d'allà entra a casa seva, però no es creu amb la resta de veïns. O, per exemple, les places que hem comentat, que són uns punts de trobada doncs per les persones, etc. És a dir, és un edifici que està pensat no només per viure, sinó per viure en un context social important.
I el que s'ha fet des de Design the Hub és portar aquesta iniciativa seguint l'original.
Exacte. Nosaltres no hem fet una rehabilitació, que és el que es va fer a la casa als anys 90, sinó que hem fet una restauració, i el matís és molt important. Restaurar vol dir tornar amb aquest interior a l'estat exacte en què estava en el moment en què es van deixar les obres mig aturades a finals de la guerra. Per tant, hem fet estudis no només documentals, sinó també, i dic documentals, vull dir doncs, de fotografies, de plànols, de documents, etc., sinó també que hem fet estudis de colors, estudis de materials, hem identificat com eren, per exemple, doncs, els paviments, les fusteries, els ferros, etc., per tal de poder retornar en aquest habitatge a l'esperit i l'aspecte que tenia de fa 80 anys.
I a la gent que ens estigui escoltant ara mateix i vulgui doncs, visitar aquesta casa bloc, aquesta restauració, què és el que es trobaran?
A veure, es trobaran amb un pis que realment és molt funcional, amb un pis que estèticament diferencia molt del que estem acostumats a l'arquitectura doncs, a principis del segle XX. Es trobaran en un pis molt diàfan, un pis que realment té moltes prestacions, i si pensem que van ser pisos pensats per obrers i, per exemple, hem de dir que ja es comptava que hi haguessin ascensors, doncs ja podem veure realment que eren uns pisos molt avançats per la seva època.
El que sí que segurament doncs, veuran una cuina, uns lavabos, que tot això és molt diferent de com ho entenem ara.
Clar, el món ha canviat molt i sobretot l'últim mig segle ha fet un tomb molt important i per tant, doncs, com comptes la cuina, doncs clar, veurem una cuina tradicional amb la seva pica, amb el seu fogó, amb la seva cuina econòmica, amb el tub de la xemeneia pel fum. Veurem un lavabo que era el lloc on les persones feien la higiene diària, però també veurem un safareig i un plat de dutxa que estan junts, perquè allà era el lloc on estava pensat que es dutxessin, però es dutxaven un cop a la setmana i que es fes la bugada un cop per setmana. Per tant, era un espai que queda totalment a part. Hi ha una escala molt bonica amb una barana de ferro que porta al pis de dalt, al dúplex, on en aquest cas hi ha dues habitacions, altres pisos de la casa en tenen tres o quatre, i en les dues habitacions l'hem dividit una al que seria una habitació doble pel matrimoni i l'altra una habitació individual per un dels fills. Ho hem moblat amb alguns que són mobles d'època i d'altres que són rèpliques exactes dels mobles que els arquitectes van pensar.
Doncs avui s'obre aquesta casa bloc, aquest espai que heu creat. De quina manera la gent doncs, estigui interessada per visitar-lo o pot fer les seves reserves?
Sí, és molt fàcil. La gent entendrà que nosaltres estem en un bloc de veïns. Per tant, nosaltres, malgrat que hem convertit aquest habitatge en un pis museu, sí que no podem posar una guixeta d'entrades a l'entrada ni un torniquet, això la gent ho entén molt bé. És un espai on hi viuen persones i, per tant, hem de ser el més respectuosos i molestar el menys possible. Com fer-ho? És molt fàcil. Les persones que estiguin interessades es poden adreçar a un telèfon, que és el telèfon de reserves i d'informació, que jo si vol li dic, que és el 93-256-34-63. En aquest telèfon doncs, poden parlar i poden demanar visita en els dies que hi ha reservats per a la visita pública, o si és un grup nombrós es pot buscar un dia i una hora en concret, i també es pot fer a través del correu electrònic, que és la D, la H, la U i la B, de HUB, que és el nom de la nostra institució, @bcndebarcelona.cat. Per a aquelles persones que vulguin trobar més informació al respecte, també els podem adreçar a la nostra pàgina web, que és www.bcndebarcelona.cat. The Hub una altra vegada, la D, la H, la U i la B de Barcelona, un guionet i bcn.barcelona.cat. De tota manera, si els tenen alguna dificultat, entrant des de la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona i allà des de Cultura, també poden accedir directament a la informació d'aquest pis.
D'acord, doncs animem a la gent que ens està escoltant ara mateix que s'animin a fer la seva reserva i que vegin aquesta casa bloc perquè trobaran una manera totalment diferent de pensar de com és ara un habitatge, no?
Exacte. Jo també voldria aprofitar la vinentesa per agrair públicament als veïns de la casa que s'han prestat en aquest projecte a col·laborar, també a entitats com poden ser, per exemple, l'Associació Ignasi Iglesias i també, per exemple, el districte, que han col·laborat en tot moment i que gràcies també a ells, en part, ha estat possible fer aquest projecte.
Molt bé, doncs des d'aquí també agrair-los aquesta feina que veritablement doncs val la pena poder veure una estructura o un edifici com aquest. Doncs Rosent Casanovas, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs que això a partir d'avui que s'obren les portes doncs sigui tot un èxit.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
D'acord, doncs moltes gràcies.
Adéu-siau.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Avui s'obre aquesta casa bloc, aquest habitatge, l'U11, i doncs ja ho podeu visitar i gaudir del seu disseny, que com, tal com hem dit, doncs és diferent del que tenim nosaltres entès com a casa, no? La casa bloc es va construir entre 1932 i 1939, per tant, doncs trobareu moltes diferències de com és ara un habitatge. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè ja tenim a l'altra banda de la nostra porta, d'aquí de la ràdio, els Mossos d'Esquadra. Això vol dir que d'aquí una estona parlarem de seguretat als nostres barris. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara.
Farà 8 dies que es va declarar aquest incendi, tot i que tècnicament el podem donar per extingit, no és així oficialment.
La Calderona ja no és el que era. Els veïns de Nájera han recuperat la normalitat, però no oblidem que l'entorn ja no és el mateix.
Aquestes 700 hectàrees de cendra s'assemblen poc al bosc mediterrani que hi havia ací fa tan sols una setmana.
We'll be right back. segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i com avui és dijous, doncs parlem amb l'oficina d'atenció dels Mossos d'Esquadra d'aquí del districte de Sant Andreu i en parlem amb en Jordi Ruiz. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs avui ens vens a explicar una notícia que s'ha donat aquí a Sant Andreu i que ens relaciona amb el tema de les estafes, oi?
Bé, doncs sí, aquí la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Sant Andreu van dur a terme una investigació de presumptes estafes per internet. L'estafa consistia en que una dona va contactar una sèrie de noies i els oferia uns calés per realitzar una feina que la seva feina consistia en... Ella rebia en el seu correu electrònic uns currículums de gent que oferia la dona aquesta treball a Dubai, que necessiten molta mà d'obra, de soldadors, en qüestió de la construcció, i oferia uns 3.000-4.000 euros amb tot pagat en allà. Doncs la gent el que feia era enviava el currículum a aquesta noia els hi cobrava 22 euros per traduir-ho al turc, que ells prèviament havien ingressat en un número de compte. La noia aquesta només la seva feina era recopilar aquests currículums, enviar-ho a una altra pàgina on ho traduïen i fins aquí tot bé. Però clar, què va passar? Que aquesta gent va començar a queixar-se aquesta noia que no rebien cap resposta, que havien pagat per fer tot això... En definitiva, que estaven jugant amb la voluntat de la gent de trobar una feina, amb la necessitat... Clar. No és el pitjor que t'està fent 22 euros, perquè són diners, però clar, és més la sensació que tens que t'estan enganyant i tu tens una necessitat de treballar. I ha arribat el cas de que no només ha estat aquí. La Policia Nacional l'està investigant també. Per exemple, a Càdiz hi havia una associació de 90 persones que li han quedat amb ells a un lloc determinat i no es va presentar ningú. O sigui, que nosaltres tinguem constància, tenim 130 denúncies aquí, a Mossos. Però clar, a la resta d'Espanya o a nivell europeu desconeixem el que ha pogut fer aquesta dona.
Perquè ha estat la mateixa dona en tots els casos.
La mateixa dona en tots els casos. Sí, sí, ha sortit a tots els mitjans de comunicació, al diari, a la televisió, a la ràdio... Pues i bé, doncs...
Aquestes persones van denunciar-ho? O sigui, van anar... Com vau saber que això era tot el mateix, diguem, la mateixa...
Tot ha estat arrel de que, com que es tenien els currículums, doncs una noia que treballava per aquesta dona va dir: jo estic farta de que estic treballant per això i a més no cobro i la gent se'm queixen a mi que no reben resposta. No, va apropar una comissaria i ho va denunciar. Va posar en coneixement els fets d'una cosa que li passava. Arrel d'això s'ha començat a tirar del fil i s'ha trobat això. Què ens estem trobant ara? A banda, ja és un altre tipus d'estafa. Que trobar el número d'una targeta de crèdit és molt fàcil. Ja segons com tu passes la targeta i el tiquet que surt surten tots els números. El que no surt és el codi de seguretat que hi ha darrere. Doncs ens estem trobant que hi ha gent que li truquen fent-se passar per la Policia Nacional. I som de la Policia Nacional, a vostè li han doblat la seva targeta. Vostè no ho sap, però nosaltres estem seguint una trama de gent que està fent doblatge de targetes i li diuen tot el número sencer de la targeta. I clar, tu et diuen que és la Policia Nacional, que tenen aquest número de targeta, o estàs comprovant el teu nom, i dic: només em falta que em digui la part de darrere per veure també si la tenen. I tu li dones el codi de control.
I com saben el teu número?
A molts tíquets surten.
No, de telèfon.
El de telèfon, sí, em refereixo de...
En guies, no?
O sigui, com
en guies. Perquè, això ho desconec, però segurament que deuen tenir alguna persona que els hi facilita. O...
Molt...
No, és que només quan tu passes la targeta surt el teu nom també. Fixeu-vos que moltes vegades quan surt el rapport, el que han de comprovar els comerciants és quan passen el rapport que surt a la targeta a nom de, per exemple, a mi, Jordi Ruiz, surt Jordi Ruiz efectivament al tíquet, perquè a vegades ens trobàvem també que estava donant la targeta un home de procedència xinesa que ell posava Jet Li, per exemple, i en el rapport que sortia posava Francisco Jiménez. clar, ja saben que estan doblant la tarja, no? Doncs és que hi ha 50.000 maneres de trobar-ho. Tu poses el rapport aquell, aquell nom, i és que buscant-ho a internet és una font d'informació brutal. I aquesta gent sempre van un pas per davant nostre, és la seva feina.
Clar, que es dediquen a això.
O sigui, se les pescan totes, no?
Sí, sí, avui en dia la veritat és que de qualsevol cosa treuen informació i igual ho estàs donant tu volent dient no ho donaré perquè clar, m'estan avisant què vol la policia i el que estàs fent és pitjor encara, saps? Uh-huh. Arribeu un moment que és que amb això d'internet i les telecomunicacions i targes i no sé què, arribarà un dia que és que no sabem ni el que estem fent.
Al final, el fardo de bitllets amb la goma.
Sí,
tornarem.
Al final, allò amb la pinça aquella que portava la gent aquella, que semblava allò que posaves les corbates, acabarem al final així.
Sí, perquè teòricament les targetes amb el xip haurien de ser més segures, no? O sigui, això també van dir... això hauria de millorar la...
Clar, en principi, perquè és teva, o sigui, tu no li facilites a ningú. Jo, per exemple, amb la targeta aquella, jo la trec i jo no li facilito a ningú el meu DNI. Diu, sí, és de xip, sí, la poso allà dintre i apreto jo el meu número. Que és diferent l'altre que tu li dones a una persona que estàs carregant, per exemple, al supermercat, no saps si l'estan doblant, si no l'estan doblant, si t'està agafant les dades. Tu no tens ni idea. D'aquella manera tu tens la teva targeta i no perds el control d'ella. Entenc jo que ho fan d'aquesta manera.
El que sí que s'ha de reconèixer és la valentia de la persona aquesta que treballava per la dona, no? Perquè...
Clar, tu desconeixes. Tu desconeixes, tu... T'estan oferint una feina a casa per internet. Quants milers de persones treballen a casa des d'internet? Sí. Per exemple, recollint comandes que fan online de, no del Mercadona, de qualsevol producte. Tu no saps si és treballant per una empresa que realment li enviaran el producte a casa o no, però tu estàs rebent tots els correus. Clar, la veritat és que això tu no desconfies de res.
No.
I aquesta és la nostra petita aportació a la ràdio avui en dia, perquè...
Doncs,
tinguin cura de les targes la gent sobretot, i que si li truca algú per telèfon que no facilitin res, ni on viuen ni les seves dades. Doncs ja m'aproparé jo al banc i anul·laré la meva targeta.
Sí.
No es preocupi.
Clar.
Si me l'han doblada ja l'anul·laré jo. No falta que li doni el número de seguretat de darrere a ningú.
És un procediment que en realitat la policia no utilitza, o sigui, no ho fa així mai.
Nosaltres no truquem a ningú. Si nosaltres truquem i li diem els propis a comissaria que li agafarem una denúncia perquè a vostè li han doblegat la targeta. Però no li demanem dades per telèfon. Jo no puc trucar a la gent i començar a demanar-li dades. O dic, miri, pues no fa falta que s'apropi, que li agafo la denúncia per telèfon, ¿vale? I començo a escriure a l'ordinador. No, no. Nosaltres el fem que s'apropin allà, li comprovem la targeta, davant seu li agafem la denúncia i li expliquem els passos que ha de seguir perquè l'anuli o perquè reclami si li han tret calés.
Per això serveixen les comissaries, no?
Efectivament.
Per atendre el públic.
Sí, sí. Ojalà tinguessin menys feina, però avui en dia és l'ordre del dia el que tenim.
Tant, sí.
Doncs a veure com solucionem properes estafes que puguin haver-hi, que almenys ja sabem aquesta que...
Sí, nosaltres de fet a la ràdio ja hem col·laborat, hem fet, penso, un parell de vegades una xerrada d'estafes, prevenció d'estafes, no només d'aquestes, que ens trobem dia a dia que encara hi ha el timo a l'estampita, o els trileros, i quantes vegades hem vist la pel·lícula aquella de l'estampita, i encara continua caigant la gent. O aquella del Tocomocho con número premiat, que me'n vaig a viatge, que necessito els calés, que té la meitat. I molta gent que no ve denunciar-ho per vergonya, perquè tu volies estafar l'altre dient, mira, m'adonen això i a sobre li trec benefici, no, d'aquest tonto no s'entera de res. Pues mira, hi ha gent que té valor i ho denuncia, però hi ha molta gent que no se'n sabentem.
Sí, de fet això dels trileros fa temps, no?, que es va produir allà a l'esplanada del metro de Trinitat Vella, es posaven allà. Amb els gols i
la bolita,
no? I encara a la plaça Catalunya, i ara que ve el bon temps, sí, ja rambles d'aquí no res, començaran allà els estrangers a picar allà la boleta. Però mira, com que són ells qui saben que és una cosa que no està bé, bueno, o que tenen el seu risc, però encara i així continuen caiguent. No serà perquè nosaltres no donem informació,
Sí.
I a tots els idiomes, perquè repartim tríptics des de xinès a qualsevol llengua.
Això també us fa més visibles, no?
Podem arribar a tothom.
Més feina. Molt bé, doncs Jordi Ruiz, avui hem parlat del tema de les estafes. Esperem doncs, que cada vegada n'hi hagi menys i que els Mossos d'Esquadra les puguin detectar a temps. Doncs moltíssimes gràcies a Jordi Ruiz, que és Mosso d'Esquadra, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra. D'aquí de
moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos col·laborar a la ràdio.
Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltem música i tornem ja amb la nostra habitual agenda d'actes i activitats a recomanar-vos aquests dies als nostres barris. Fins ara.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
Molt bé, doncs després dels consells dels Mossos d'Esquadra, nosaltres que ja tornem a ser aquí novament, dir-vos que si us voleu posar-vos en contacte amb els Mossos d'Esquadra o fer-nos arribar les vostres opinions, queixes, dubtes i suggeriments al respecte, doncs ho podeu fer a través de dues vies, que és el 93 345 64 54 i també el nostre mail, que és informatius@rtv-migfm.com, i si ens heu arribat doncs, a les vostres queixes, dubtes, suggeriments, doncs nosaltres les podrem fer arribar als Mossos d'Esquadra perquè tinguin doncs, la informació que necessiten per poder tirar endavant doncs, aquest tipus d'estafes o tot això que ens puguem trobar en el dia a dia. Molt bé, doncs tal com us dèiem, anem ara mateix cap a la nostra habitual agenda i comencem parlant de la manera com podeu aprendre idiomes a les biblioteques de Sant Andreu.
És que et presentem una nova manera d'aprendre idiomes sense horari, sense presses ni pressions, en què tu marques el nivell i el ritme. Amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu, pots estudiar gramàtica i fer exercicis o bé llegir còmics i novel·les adaptades a la llengua que estudies.
Sota l'epígraf de cada llengua tens la relació de llibres i el material audiovisual corresponent. Te'ls pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé els pots utilitzar a la biblioteca, a les zones d'estudi i a l'espai multimèdia.
Si el llibre que necessites és una altra biblioteca de Barcelona, pots demanar que te'l portin de franc a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari.
I atenció, perquè demà dimecres es posarà en marxa novament una sessió d'acollida perquè us informeu dels tràmits per renovar la targeta de residència als nouvinguts.
Demà dimecres a Sant Andreu es farà una sessió d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, educació, drets i deures de les persones, aprendre idiomes o bé recerca de feina, com i on fer-ho. També la llei d'estrangeria, si es vol fer arrelament o renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat o etc. I al final de la sessió es lliurarà un comprovant d'assistència. Les dades de contacte és a l'agent d'acollida de Sant Andreu, la Emma Ullivan. El seu telèfon és 648-111-666 i el seu mail acollida5@bsn.cat.
Molt bé, doncs que tingueu en compte que demà realitzarà aquesta sessió i nosaltres doncs, demà també us oferirem més informació al respecte de com renovar la targeta de residència als nouvinguts. Tornem a les biblioteques de Sant Andreu i allà trobem un directori d'autores i autors locals.
Les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaig, d'història o de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques.
I més coses. Ara el que volem és proposar-vos algunes propostes d'oci nocturn a Sant Andreu.
Sant Andreu té fama de ser un dels llocs més tranquils de tota la ciutat. Quan es fa de nit, els veïns de la zona no necessiten allunyar-se gaire del seu territori per poder disfrutar de selecta música en directe, de divertidíssims monòlegs i innovadors combinats. I tot això en bona companyia.
Doncs avui us recomanem que aneu al Versalles, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 255, i allà trobareu Balls al Soterrani.
Obert el 1928, el Versalles és més que un bar. La marca Versalles hi ajuda molt perquè és gairebé una institució a Sant Andreu, assegura l'encarregada, Maria Virleciano. Cristina Puigdolés, actual propietari, es fa a càrrec del local del 2010 amb el gran objectiu de mantenir l'essència de sempre i això incluïa col·locar la barra al centre del local i tornar a les tapes i entrepans dels inicis, explica l'encarregada. Per completar la seva proposta d'oci, el soterrani del local 100% Versalles acull un espaiós i elegant pub musical on es pot prendre una copa, ballar i riure a gust amb els monòlegs que programen cada dijous a la nit.
Doncs ja ho sabeu, aquest dijous també hi haurà monòlegs al Versalles, al carrer Gran de Sant Andreu, número 255. I ara ens n'anem cap a la Nau Ivanov, que continua amb la seva proposta de convocatòria de residència a entitats.
El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música. Oferim un espai diàfan i agradable de treball, destinat a creadors i microempreses culturals.
Doncs hem de dir que la Nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. Més coses a comentar-vos? Doncs si us passegeu per Sant Andreu, el que trobareu serà una parada de llibres que recapta fons per a projectes solidaris.
El Mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solidaris al Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i l'associació Família Jesús Maria.
En aquesta parada, el Mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura. Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen poden finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges, aquests són llibres que podràs trobar fets per donacions dels veïns de Sant Andreu i es venen un euro, una quantitat assequible que gairebé totes les butxaques.
Molt bé, i si en aquests moments ens esteu escoltant i no teniu feina, Doncs escolteu el que us oferim a continuació, que és Activa't per l'Ocupació, un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya a través de la Generalitat i Barcelona Activa a través de l'Ajuntament, amb el que podreu conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar.
De què hi ha feina a Barcelona? De què més pots treballar? Com trobar la feina que vols? Com millorar el teu perfil professional? Pot participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació.
Doncs el que heu de fer en primer lloc és apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa que al districte de Sant Andreu també se'n fan. I a partir d'aquest moment doncs, pots optar a assessorament personalitzat. Hi ha un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. T'ajudarem a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos i dir-vos que podeu consultar les sessions programades i inscriure-us ara directament a través de la web o trucant al 012. I tornem ara cap al barri de la Sagrera, a la Nau Ivanov, i atenció perquè us recomanem ara una obra d'art que es diu Deflaccionable i que arriba de la mà de Daniel J. Meyer.
La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 25 de març la representació de Deflaccionable, de Daniel J. Meyer, a càrrec de la companyia Descartable Teatre. Deflaccionable, paraula derivada del concepte de deflació, és una obra en la qual es passen moltes qüestions relacionades amb la crisi econòmica. I, a més d'això, podeu trobar la festa de divorci de Victoriana, que inclou... que és una festa show espectacle que podreu veure on podeu veure com aquests dos individus continuen amb les seves vides que es van creuant l'un amb l'altre amb petits problemes. Però això ja ho veureu a l'obra, així que gaudiu d'aquest nou casament, demà i dijous a les 9, divendres i dissabte a les 9 i mitja o diumenge a les 7, el dia 24 no hi ha funció i l'entrada són 12 euros i els amics de la nau 10 euros. Una mica més si és en consumició.
Exacte. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb algun punt d'agenda que encara ens queda per comentar. Fins ara.
Ets previsible fins i tot per tot això. Em trencaràs la il·lusió, la tornaré a despertar. Amagaré el teu tresor, no saps de què sóc capaç. Els còmics de Superman, els discos de... No facis com si no hi tinguessis relació. Em tornaràs a enganyar, ja no pots dissimular. Aquest cop ho sabré abans, no ho tornarem a intentar. Els còmics de Superman, els discos de... Yeah.
Els còmics de Superman, els discos de Eminem, tot es podrirà lentament com ho fa el teu ridícul estil. Els còmics de Superman, els discos de Eminem, tot es podrirà.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens n'anem ara directament cap a la Biblioteca Ignàs d'Iglésies Can Fabra i hem de dir que les àvies bressolen, és a dir, cançons de bressol que podreu gaudir en aquesta biblioteca.
A l'Espai Nadó s'hi va fer una activitat plena de tendresa. Amb el nexe de les cançons de bressol es va unir tres generacions, àvies, mares i infants. El grup d'àvies dels habitatges Joan Torres van recuperar les cançons de bressol de la seva infància i en la trobada habitual de mares de l'Espai Nadó de la Biblioteca Ignàs Iglésies, Can Fabra, les van cantar, com en la més pura tradició oral, els infants.
Va ser una jornada emotiva i nostàlgica. Amb el material recollit es van elaborar un cançoner i es va repartir entre els participants i assistents.
Doncs podreu conèixer aquest cançoner si us acosteu a la Biblioteca Ignàs Iglésies Can Fabra. I ara ens anem a una institució mítica d'aquí de Sant Andreu, com és el Club Natació Sant Andreu, un altre dels equips importants a destacar en els nostres barris, a part del que ja coneixeu doncs, a través de la informació esportiva que us oferim cada divendres i cada dilluns. Doncs ara parlem del Club Natació Sant Andreu, que ha organitzat el primer certamen literari d'aquesta institució.
A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certàmens. Amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà.
Hi ha dues categories, infantil fins als 14 anys i adulta, a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar entre els dies 26 de març i el 26 d'abril. El jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny es farà l'acte de lliurament. En document adjunt hi ha les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu.
Doncs si entreu a la pàgina web del Club Natació Sant Andreu, que és www.cnsantandreu, allà doncs, podreu conèixer quines són les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. I de ben segur que un dia d'aquells doncs, podrem parlar amb aquest club on tenim doncs, destacat a un dels periodistes que van sortir precisament d'aquesta emissora, com és el Borja de Maria, que està allà portant el tema de la comunicació del club. Molt bé, doncs ara ens anem novament cap a la Biblioteca Ignàs Iglésies Can Fabra i allà parlem d'una exposició, es diu Alter Ego, i parla de superherois i les seves identitats secretes.
A la sessió de còmic de la Biblioteca Ignàs Iglésies Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego. Vine a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara.
Molt bé, i el gran Pere Caldés us ofereix un nou concurs al Vivarna Blog.
Al març, Biblioteques de Barcelona celebra el centenari del naixement de Pere Caldés amb un concurs i activitats a les biblioteques. Participa-hi durant tot el mes i guanya 3 llibres de l'autor i una inscripció al taller de teatre amb Pere Caldés.
Ara ens anem cap al barri del Bon Pastor per conèixer el que realitza a l'espai familiar.
A la Biblioteca del Bon Pastor ja fa temps que treballen amb l'espai familiar del barri, organitzant visites mensuals a l'equipament pels 3 grups de famílies que hi assisteixen. El curs passat ens van sorprendre de nou. Veniu i descobriu part d'aquesta tasca tan creativa.
Doncs ens queda ja pocs minuts per comentar-vos, pràcticament un minut i mig, si em diuen des de la part tècnica, sí? Vale, molt bé. Doncs un minut i mig que aprofitarem per comentar-vos que continua aquesta 8a edició del concurs fotogràfic GAC-LGTB al Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix aquests dies una exposició organitzada pel mateix Centre Cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, GAC-LGTB, on hi haurà una exposició que aplega fotografies presentades a la 7a edició d'aquest certamen fotogràfic obert a tothom qui vulgui participar.
Mitjançant aquestes instantànies, doncs el GAC, el grup d'amics gais, ens convida a conèixer la realitat del col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, amb la finalitat de construir la seva normalització dins la societat. I dir-vos, a forma ràpida, continuen les activitats relacionades amb el 8 de març, amb el Dia de les Dones. A la sala d'exposicions de Can Fabra, al carrer del Segre, hi ha l'exposició Llibres a les mans, de Meritxell Montner. També a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada, número 36, hi ha l'exposició La dona d'avui i de sempre, de Marta Bazar. I aquests dies, al passadís de l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, hi ha l'exposició Al principi va ser la paraula. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Raquel Ballesteros per haver estat avui en el nostre programa, també a l'Ivan Ibáñez i a la part tècnica en Ricardo Román Losada. Nosaltres ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.